Més enllà d'Atenes, del patrimoni clàssic i de les illes, a Grècia trobem paisatges que sorprenen i que ens traslladen a altres temps. A temps de l'imperi bizantí, a temps d'Alexandre Magno, ens hem de situar en aquella època per descobrir aquesta part del país, que en alguns conceptes encara està molt lluny del 2017. És al nord, a Macedònia, allà boscos, en rius, i com per exemple l'Axios, que té la seva desembocadura a Tessalònica, capital de Macedònia. Pep Borrell és historiador, però des de fa molts anys coneix a la perfecció el periodisme de viatges. Ha viatjat per tot el món, va ser director de la revista Rutas del Mundo i, per tant, un gran coneixedor de la indústria turística. Acaba de tornar justament del Monte Athos Area, que és tota la zona que envolta el Monte Athos, i en aquest recorregut, que podríem catalogar-lo com la Grècia més divina, així ho cataloga ella en el seu article que podeu veure publicat, per exemple, sense anar més lluny ara al portal Espíritu Viajero, doncs ha anat descobrint part de la història, perquè és un tema que li interessa especialment, però també descobrint l'actualitat, els paisatges i totes aquelles recomanacions pràctiques que avui ens ha portat aquí perquè vosaltres, viatgers al Tiramilles, doncs les tingueu molt present. Pep Borrell, molt bon dia.
Bon dia, o calimera, com diuen allà a Grècia.
Calimera, exactament. Calimera. Escolta, signes com a Josep Borrell. No sé sí. si t'estimes més que et diguem Josep o...
Els amics em diuen Pep, però sí, els meus pares em posaran... De fet, em van posar Josep Antoni, el que passa que l'Antoni s'ha anat perdent.
Ja, s'ha anat perdent al llarg del temps. Ha costat una mica més el micro.
Sí.
Pep, és una Grècia una mica diferent a la de les illes blanques i blaves? És una,
sí.
A la Grècia d'Atenes, que no té res a veure, que és una ciutat bastant caòtica?
Sí, de fet, a veure... per exemple, els turistes quan venen a Espanya s'imaginen doncs, que tot és toros, flamenco, etc. I quan entren aquí doncs, descobreixen doncs, que hi ha un paisatge com és el d'Astúries o descobreixen doncs, la meseta castellana. Doncs, a Grècia passa una mica el mateix. Grècia no és senzillament Santorini i el Partenó d'Atenes. És un país també divers, bastant gran, i al nord... efectivament, és diferent al sud de Santorini. No?
Com a tots els països, això.
Pràcticament igual. De fet, la gran sorpresa de la Grècia del Nord és que és una terra fèrtil, és una terra amb rius, és una terra amb una horta important, és una terra mediterrània, però alhora verda. I això... doncs sorprèn, perquè tots tenim el tòpic del sacarral del Peloponès, de la imatge de les cúpules blaves de Santorini. I és la primera gran sorpresa que tens. No? Després hi ha una ciutat que és Tessalònica. Que Tessalònica és el gran port dels Balcans. És una ciutat molt semblant a Barcelona, orogràficament, que sempre ha sigut ciutat, així com Atenes. Sempre Atenes va tindre una època clàssica molt important, però després va ser una vila. De fet, quan es va produir la independència de Grècia al segle XIX, els grecs mateixos no volien que Atenes fos la capital, perquè era una vila que gairebé tenia 5.000 habitants. En canvi, Tessalònica sempre ha sigut una gran ciutat. Ha sigut la segona gran ciutat de l'imperi bizantí, la segona gran ciutat de l'imperi otomà, i ara és la segona ciutat.
De fet, és una ciutat fugint absolutament del món cultural i del món de la història de Grècia, que molts coneixem per un equip de bàsquet.
Sí, el PAOK de Salònica, que a més ens enllaça una mica amb una part important d'aquest període final del segle XX de Grècia, perquè PAOK són les inicials de societat esportiva, no recordo el detall, però que acaba amb la K de Constantinòpolis, és a dir, Constantinople, és a dir, Estambul, no? És a dir, és l'equip de la gent que a principis del segle XX, en un moment de disputes entre Grècia i Turquia, es veu obligada a fugir de la península d'Anatòlia i va parar a Grècia, en molta part a Macedònia. Estem parlant d'una migració que va implicar gairebé 3 milions de persones, vull dir que poca broma.
De fet, la història acaba formant els pobles absolutament de forma inevitable, no? I aquesta immigració doncs, també ha marcat una mica l'estructura, la vida social i, com no, també la història més immediata de Grècia en general, però especialment d'aquesta zona, no?
Sí. És a dir, a veure, hi havia una població originària de Macedònia, però, òbviament, l'arribada de... A veure, aquests 3 milions de persones es van distribuir a una part d'Atenes i l'altra se'n van anar al nord, no? De fet, és fàcil seguir el rastre avui en dia si algú agafa una ruta pel nord de Macedònia i veurà que hi ha molts pobles que es diuen Nea, Nea Roda, Nea... etc. Doncs són pobles fundats per aquestes colònies de gent grega de la península d'Anatòlia que entre els anys 20 i 40 van a parar a Grècia.
Escolta'm, Pep, avui aquelles persones que vulguin viatjar a Grècia han de buscar en aquesta ruta que tu has fet, que ara intentarem descriure en el mapa, han de buscar més que la Grècia turística, la Grècia més autèntica?
A veure, jo li he dit la Grècia més divina.
Divina pels monestirs, entenc,
sí, clar,
no?
Clar, perquè...
Més de 20 monestirs sí. Concentrats en aquesta zona.
Sí, és una zona... A veure, és una zona turísticament més verge, és una zona on la naturalesa... És una, no, home, verge no ho diria exactament, però vaja, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. De fet, la sensació que tens una mica és de veure... un Mediterrani tal com era abans, no? Ja fas quilòmetres i quilòmetres i realment no veus un sol totxo.
Un Mediterrani tal com era abans en molts aspectes, perquè
sí.
Hi ha zones que sembla que estiguin al medievo.
Per exemple, el Monatos. Efectivament.
Que sembla que, a més, doncs, els monjos de Latos, ara explicarem una mica el per què, però sembla que els monjos de Latos tampoc no són tan ben vistos actualment perquè, d'alguna manera, aquesta limitació tan absoluta que tenen a visitar el monestir
sí.
Pot crear contradiccions.
Ara ho explicarem. També voldria fer un petit context, i és que l'Església Ortodoxa a Grècia és molt important. De fet, per aquesta època que estàvem parlant, dels anys 20, 30, 40, la forma de separar entre grecs i turcs no era la llengua, no era el sentiment de les persones, era senzillament si eren cristians o eren musulmans, és a dir, si eren ortodoxes. Llavors, clar, la independència de Grècia es produeix el suport de l'Església, és l'Església la gran defensora de la llengua grega, i llavors, quan es produeix aquesta independència de Grècia al segle XIX, el que fa l'estat grec és retornar una mica aquesta protecció. Per això li permet una cosa que avui, a ulls del segle XXI, és inadmissible, com és que hi hagi un estat independent, tipus el Vaticà, per entendre'ns, però on està prohibida l'entrada de la dona. De fet, no de la dona, sinó tot allò que significa...
Un estat independent que, de fet, és un monestir.
No, no és un monestir. És, de fet,
també
és una,
la zona?
És una península. És difícil, si algun dels nostres oients mira un moment el mapa de Grècia, cap a la zona del nord, veurà una península que és com una mà d'un personatge còmic amb tres dits, una mica paisatge així noruec, fiord, i veurà doncs, això, tres tentacles, tres braços que entren directament al mar. Doncs el més oriental és la península d'Atos. Aquesta península, la meitat, o sigui, península de la península calcídica, que és la gran, aquest tentacle, la meitat pertany a Grècia, però l'altra meitat és un país independent que no està inclòs ni des de la Unió Europea, això sí, que gaudeix de la protecció de l'estat grec, però que has de passar una frontera no comunitària, i on està molt limitat l'accés. De fet, només hi poden entrar 100 persones al dia en aquesta frontera, que a més és marítima, hi ha una reixa, com hi havia abans a Gibraltar, o sigui, per terra no es pot passar, i d'aquestes 100 persones només n'hi pot haver una desena part, o sigui, 10, que siguin no ortodoxes, cristianes, però no ortodoxes.
Persones de sexe masculí.
Persones de sexe masculí.
No poden entrar dones.
No poden entrar dones.
I d'aquests 100 que entren, el 10% poden ser no religiosos,
no
ortodoxes.
Sí, entren 100 persones. Aquestes 100 persones poden ser religiosos o no religiosos, però sempre de fe ortodoxa. I llavors hi ha un petit cupo de 10 persones al dia que poden entrar que són no ortodoxes, cristians, però no ortodoxes. Que, de fet, tampoc no es pot entrar així lliurement. Has de demanar un permís a una espècie d'ambaixada que hi ha Salònica, demanar per què vols anar, i llavors un dels monestirs que hi ha en aquella zona t'ha de reclamar. Allí hi haurà, estem parlant d'un territori d'uns 300 metres quadrats, és a dir, perquè ens fem una idea, sembla que Barcelona té 92, el terme municipal de Barcelona té 92 quilòmetres quadrats, per tant, estem parlant d'un territori tres vegades més gran que el terme municipal de Barcelona, on no hi ha carreteres, on no hi ha ciutats, només hi ha una petita població molt petitona que es diu Caries i un port, Dafni, però que la gent viu al voltant de 20 monestirs. 20 monestirs que alguns d'ells doncs, tenen gairebé 1.000 anys d'història.
I de què viuen aquests monjos?
Doncs viuen, és curiós, viuen, d'entrada hi ha una protecció, la llei, l'estat grec té el deure de protegir aquesta zona i, per tant, la representa internacionalment. A nivell intern, podríem dir que més que un estat independent estem parlant de com Ikea, no? Cada monestir és pràcticament és autònom, diríem gairebé independent, i cada monestir es nodreix independentment econòmicament, doncs per exemple, molts d'aquests monestirs s'agrupen per nacionalitats, és a dir, els frares serbis o els frares russos o els frares romanesos, doncs s'agrupen per monestirs. Llavors, molts reben ajudes dels països d'origen. Després, una altra font d'ingressos són les icones. En el món ortodoxa, les icones gaudeixen de molta tradició. I aquests monestirs són centres productors d'icones. N'hi ha que en fan vi. Aquella zona és una productora de vi negre molt bo. Si vols, després en parlem, perquè realment val la pena provar-lo. Que es pot provar, eh? Aquí a Barcelona es pot trobar vi del món Athos.
Tenim un conegut que porta productes grecs i
sí, es pot trobar. Ser, no? No, i de fet, si aneu a qualsevol restaurant grec de qualsevol lloc d'Espanya i demaneu vi del món Athos, us en serviran.
De tota manera, per tots aquells que són una majoria que volen veure aquests monestirs o part d'aquests monestirs, ho poden fer des del mar, perquè hi ha la possibilitat de fer una excursió
sí,
marítima,
és a dir,
que t'apropa, diria.
El 99% dels mortals no entren a la República Monàstica d'Athos, que aquest és el seu nom, però sí hi ha la possibilitat de poder fer cabotatge amb una barca durant recorregut de 3 hores, gairebé 4, que envolta la península. Llavors, en aquest viatge, a part de ser una experiència que està molt bé, percep un paisatge que és tot natural, no hi ha res que estorbi la natura, i es poden veure alguns d'aquests 20 monestirs. No? Realment, la sensació... Un té la sensació gairebé més de llac suís, de navegar en un llac suís, que d'estar a l'Egeu, eh?
Hi ha qüestions importants a tenir en compte, com per exemple aquelles qüestions pràctiques que quan viatgem sempre ens interessen, com per exemple tema hoteleria en aquesta part de Macedònia, tema gastronomia no cal preocupar-se.
No, és un paradís.
Perquè
és un paradís.
Per tema gastronòmic no cal amoïnar-se de res, allà on anem segur que
és
trobarem bon menjar.
A més, clar, estem parlant... O sigui, a la zona del Mont Athos no podem entrar, però a la zona al voltant ha conservat també aquesta tradició, diguem-ne, per respecte a la natura. És una zona poc urbanitzada. Hi ha ciutats com Uranòpolis, Olimpiada, etcètera. Hi ha oferta hotelera, i a més molt variada. Vull dir, pots trobar algun hotel de 5 estrelles i pots trobar doncs, les clàssiques habitacions que hi ha a tota Grècia, restaurants per tot arreu, vull dir que el tema del menjar... I a més, com que estem parlant d'una zona molt rica a nivell, és molt fèrtil, s'ha creat una gastronomia molt potent, perquè a part de ser una zona productora de moltes verdures, de molta tradició de peix, després podem parlar de la cacaviar, per exemple, i de molts bons vins, també tenim la tradició, allò va ser una zona molt important a l'època de l'Imperi Otomà, i hi ha una tradició de cuina otomana també molt important, amb la qual cosa, diguem-ne, està garantit, el menjar està garantit.
Bones platges?
Bones platges. N'hi ha, en aquest territori que estem parlant al voltant del Mont Athos, estem parlant d'uns 300 quilòmetres de costa i 61 platges. De fet, n'hi ha una que es diu Comitzà, que és inclús Patrimoni de la Humanitat. Vull dir, som perfecte.
Com us dèiem, aquest article sobre el Mont Athos i l'àrea d'influència, l'àrea que més pròxima al Mont Athos, el podreu trobar al portal Espíritu Viajero, on Josep Borrell ens ha escrit aquest article i on tenim tota la informació al respecte. Va, anem per aquells plats inevitables i típics i perquè ens donis una mica més de detalls dels vins.
A veure, jo recomanaria a tothom prendre una cacaviar. Cacaviar és l'avantpassat de el que aquí en diríem doncs, una sarsuela o una sopa de peix o un all cremat, una bullabesa. De fet, és un plat que està documentat des de fa 2.800 anys. Per tant,
doni-do,
no?
Per tant, sembla que com a mínim futur pot tenir.
Exacte. Era el plat preferit d'Ulisses. Per tant, diguem-ne, ja Ben recomanat. Clar, què passa? En el fons, què és? És una sopa de peix. És una sopa de peix que amb el temps se li ha afegit...
El ranxo, que dirien els
sí,
pescadors.
Sí, és el ranxo de pescador.
Una mica més elaborat, però el ranxo.
Bueno, de fet, la gràcia està amb la qualitat dels ingredients. Allà clar. Hi ha molt peix, el fan a base... Aquesta sopa de peix normalment la fan a base doncs, de peix blaus i peix de roca, escòrpores, per exemple, que costen aquí de trobar, o perquè doncs allà en trobes, i, o galls de Sant Pere, és a dir, fiquen bastant peix, i ceba, ara hi posen patata, i oli, i ja està, i poca cosa més. Llavors, això si t'ho serveixen separat, una mica com la bullabesa a Marsella. De fet, bueno, a Marsella va ser una fundació grega, per
clar.
Tant, és fàcil
endevinar. Ja veieu venir d'aquí.
No? Primer menges el caldo, el brou, després la patata, i després, al final, el peix. Que només ficant-li un rajolinet d'oli, és un peix que és bullit,
vaja,
però...
Que si ho poses tot junt, acaba sent un suquet.
Sí, sí, és que, clar, en el fons, és la base.
Acaba sent el mateix.
És fantàstic.
I els vins?
De vins, hi ha molt bons vins. De fet, a veure, un dia, si vols, podem parlar de vins i formatges, perquè gràcies al principal consumidor de formatges del món, no sé si la gent ho
no.
sap. Sí.
De
fet, un grec es menja un promig de 30 quilos de formatge a l'any. Clar, aquí fa molt la feta.
Ja, la feta la posen a tot arreu.
És la base. De fet, inclús moltes famílies podríem dir que és la gran proteïna animal que mengen.
Ja.
Diguem-ne, Grècia sempre ha sigut una zona històricament amb pastures dolentes i, per tant, la carn ha sigut sempre un element especial. I llavors s'ha substituït en proteïna de la feta. I de vins, doncs, normalment estem acostumats a veure ratzines i vins blancs. Cert, Grècia, el 70% del vi és vi blanc. Però al nord s'hi fa també vi negre. I s'hi fa un vi d'un raïm que es diu Chino Mavro, que val la pena provar-lo. Chino Mavro, Chino vol dir aspre, en grec. Però Mavro vol dir fosc. De fet, va passar al llatí Mauro i d'aquí ha vingut el nostre Moro, que per això els romans al nord d'Àfrica li diuen Mauritània, la terra moro, o sigui, la terra de la gent fosqueta. I és un vi que en principi doncs, es va despreciar bastant, perquè bueno, el seu així una mica aspre, vi de poble, sense més. No? Però ara els enòlegs, ara ja fa uns anys, han descobert que és un vi que resisteix molt bé el pas del temps. I jo, vaja, és un vi que dels propers anys ens sentirem a parlar, és un tipus de raïm, agafarà força com ha agafat la Garnacha o han agafat altres raïms aquí en el Mediterrani Occidental. I allà, doncs, això és un dels raïms amb més força. També hi ha vi blanc, de fet, hi ha una varietat que es diu Assyrtiko, que de fet ve del sud, però que s'ha acoplat molt bé al nord, que jo també la recomano molt, perquè és un vi una mica àcid, però amb cos. Per tant, és fantàstic per anar rosset.
Que bo aquestes hores. Pep Borrell, felicitats per haver fet aquest viatge primer. Bueno, per això felicitar-te perquè ens fas molta enveja. Però també per explicar-ho també. Ens ha agradat molt que vinguis a visitar-nos.
Quan volíeu.
I que ens expliquis Grècia, aquesta Grècia divina, que ell defineix com a divina. Divina per, evidentment, la gran quantitat de monestirs. D'aquesta Grècia sorprenent, perquè no deixa de sorprendre'ns que el segle XXI encara continuï amb algunes... creences que no acabem d'entendre, però en qualsevol cas una Grècia ben diferent, una proposta que ens ha semblat interessant pel dia d'avui. Gràcies, Pep.
Folio caristo, que diuen els grecs.
Fins una altra. Gràcies. Adéu.